La crònica parlamentària del dia mostra símptomes que l'estiu polític es pot fer llarg fins a arribar al dia 26 d'agost, o caixa i investidura, o faixa i eleccions.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fan possible una majoria independentista.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
I a Madrid l'armistici ha durat poc. Així ha estat l'endemà de l'acord entre PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial.
Pedir al fiscal general del Estado que dimita. Y tercero, señoría, que se siente usted y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y a usted, señor Feijó, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Catalunya nit. El panorama internacional ens portarà avui a molts destins, per exemple, a Austràlia. Aplaudeixen Julian Assange, que hi ha arribat lliure. Passarem per l'Iran i el Regne Unit, països on falten pocs dies per les eleccions, i també a la frontera entre Israel i el Líban, on la tensió continua creixent. El Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta i el Lluçanès són les comarques catalanes amb una proporció més alta de pensionistes, el 30% de la població, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
En el teixit industrial d'algunes d'aquestes comarques, per exemple, doncs era molt més potent fa uns anys que no en aquest moment, i per tant doncs això també té conseqüències en relació doncs als moviments de població.
I una altra dada econòmica que no deixa indiferent. El lloguer més car d'una habitació de tot Espanya, més que el centre de Madrid, és a Barcelona, a Ciutat Vella. De mitjana val 625 euros. Parlem del preu per habitació en pis compartit. Ho indiquen dades del portal Idealista, des d'on expliquen que el perfil del llogater d'una sola cambra està canviant.
Hi ha gent soltera, que s'acaba de separar, o gent d'edat més avançada. De fet, l'edat respecte a fa 3 anys ha passat d'una mitjana de 27 anys a 32 anys.
Falta just un mes per als Jocs Olímpics i avui conversarem amb Jordi Sans, que n'ha viscut 5, com a waterpolista i sap el que és penjar-se una plata i un or, però també com de difícil és adaptar-se a la vida un cop es deixa la competició.
Resulta que m'he quedat enganxat amb una adrenalina, que és això, és el camí fins i tot, no només el guanyar, el perdre, 14.000 persones en una piscina, els mitjans de comunicació, la gent que et coneix pel carrer, etc. Venen els déus de l'Olimpo, que dic jo, se t'emporten, estàs en una bombolla i tu no te n'adones, però aleshores, quan deixes de jugar, no et deixen a terra, et tiren. I aleshores cau sol, no? I quan cau sol, dius, i ara què faig aquí?
Amb l'estiu arriba el Grec, que inaugura aquesta nit Sílvia Pérez Cruz. Ens hi transportarà la Marta Vives i descobrirem el paper que situarà David Verdaguer a la Barcelona buidada per la Covid.
I en pandèmia però està guai perquè es confia una sèrie d'època, però d'una època no gaire passada, i revisitant allò que ens va semblar tan estrany i tan apocalíptic.
Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Doncs comencem amb una notícia d'última hora, perquè ara mateix sembla que hi ha tancs i militars armats als carrers de Bolívia. Estaríem parlant d'un intent de cop d'estat. Això és el que està retransmetent ara mateix Bolivisión.
Se habla de un supuesto, un presunto golpe de estado militar, aunque, como lo decíamos,
No vamos a confirmar nada hasta que tengamos la voz oficial de algún jefe militar o de alguien del gobierno, alguna autoridad nacional. Lo cierto.
Notícia, per tant, pendent de confirmar, l'hem de prendre amb totes les precaucions, però el president de Bolívia, Luis Arce, ha denunciat un moviment irregular de forces militars a la ciutat de La Paz, mentre nombrosos ciutadans han difós imatges de tancs i vehicles blindats marxant cap al Palau Presidencial. L'expresident del país, Evo Morales, també ha denunciat que s'està gestant un cop d'estat i ha situat el comandant general de l'exèrcit, Juan José Zúñiga, al capdavant de l'operació. Morales ha fet una crida a la mobilització de la ciutadania per defensar la democràcia. Enmig del caos i la confusió, a les portes de la seu presidencial, Zúñiga acaba de fer una declaració on demana un canvi de govern, és aquesta.
Diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general?
Seguramente se va a cambiar. Pero no puede seguir más así con nuestro país, nuestro Estado, siendo los que les dan la gana.
Ho sentíem amb dificultats, però el que explicava és que intentarien, que es creien amb l'obligació de fer un canvi de ministres, entenem que per la força. Com sempre que volem fer lectures del que està passant a l'Amèrica Llatina, connectem ara mateix amb el nostre corresponsal a la zona, que és el Joan Biosca. Joan, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què és el que ens pots explicar? Què més ens pots afegir? Aquesta informació suposo que encara amb molta confusió.
Sí, són hores de gran incertesa les que s'estan vivint a Bolívia. Ara mateix el que podem explicar és que està reunit l'executiu de Bolívia, els ministres del president Luis Arce, precisament a la seu presidencial, a la plaça Murillo, que és on es troba localitzada la seu del poder executiu, i és on es troben precisament aquestes tanquetes i aquests grups de militars encapçalats per aquest general, el general Zúñiga, que ha intentat entrar a la seu del poder executiu, no ho ha aconseguit, es troba dintre d'una de les tanquetes militars a les portes de la seu presidencial, i el que hem pogut veure fa poca estona és una d'aquestes tanquetes xocant contra la porta de la seu presidencial en un intent d'obrir la porta, i ara mateix el que es viuen són hores d'incertesa, no se sap del cert què és el que està passant exactament ara mateix a la ciutat de La Paz. Cal remuntar-nos 24 hores enrere, quan aquest general, el general Zúñiga, cap de l'exèrcit, feia declaracions molt contundents contra l'expresident de Bolívia, Evo Morales, a qui no vol ni veure com a possible candidat a tornar a la presidència de Bolívia. Cal entendre que Evo Morales, expresident de Bolívia, i Luis Arce, actual cap d'estat del país andí, són de la mateixa formació, però estan en amistats, i Evo Morales el que intenta en les properes eleccions és tornar al poder, però la Constitució boliviana no li permet. El general ha sigut destituït en aquestes darreres hores pel president de Bolívia, Luis Arce, per aquestes declaracions contra Evo Morales, i ara ens trobem amb aquesta situació de gran incertesa que retransmetia des de Facebook la ministra de la presidència de Bolívia demanant ajut internacional. L'escoltem.
Han tomado las cuatro esquinas de ingreso a la plaza Murillo. Hay tropas también en las cuatro esquinas, hay tropas al interior de la Plaza Murillo y hay tropas en el frontis del Palacio de Gobierno. Y seguiremos informando a toda la comunidad internacional, a quienes llamamos, por favor, en este momento a pronunciarse contra este intento de golpe de Estado.
I les primeres reaccions a nivell internacional des de l'Organització d'Estats Americans, el seu secretari general, Luis Almagro, ha condemnat els fets i ha destacat que no es permetrà cap alçament d'aquestes característiques ni que es talli l'ordre constitucional a Bolívia. Manel, hores de gran incertesa que caldrà seguir minut a minut per veure quin és el desenllaç final.
Molt bé, sí, ens has posat molt bé en el context. De moment sembla que seria un intent de cop militar contra el partit d'Evo Morales, tot i que ara el president del país és del mateix partit que Evo Morales, és Luis Arce. No sabem si darrere hi pot haver l'oposició o iniciativa directament militar. I per acabar de redonir aquesta connexió, tornem a escoltar què és el que està explicant ara mateix Bolivision.
Militares y quizás una que otra autoridad que continúan al interior de este punto kilómetro cero del país, de la ciudad de La Paz. Y ahí seguimos viendo otros ángulos, videos tomados en el momento precisamente en que llegaban las tanquetas. Estas imágenes en vivo, tenemos entendido, están ahí todavía las tanquetas paradas. Y como decías, ya no hay prácticamente civiles al interior de Plaza Murillo, Luciana. Y seguimos a la espera de saber exactamente lo que sucede. Movimiento inusual.
Per tant, el centre de la ciutat, que ara mateix sembla ocupat per militars, els civils que han abandonat la zona. Joan Biosca, si hi ha qualsevol novetat al llarg d'aquest informatiu, ens demanes pas i te'l concedirem.
Perfecte, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs, evidentment, després de notícies com aquestes, és bo tornar al debat parlamentari, encara que de vegades sigui feixuc i sigui cansat. El rellotge de 2 mesos de coll per investir president de la Generalitat ja està en marxa. Des d'avui fins al 26 d'agost s'obre un període de negociacions llargues, complexes i incertes per festejar Esquerra Republicana, que amb els seus 20 escons té la clau. O investidura o repetició electoral el 13 d'octubre. Martí Ferrero, avui el ple del Parlament ha activat el compte enrere.
Sí, havia de ser un debat d'investidura, però els dos aspirants, Salvador Illa i Carles Puigdemont, no han formalitzat candidatura per falta de pressuports. Disposen ara de 2 mesos per sumar adhesions. El candidat socialista afronta el repte de seduir Esquerra i tancar un acord que inclogui els comuns i el porti a la presidència de la Generalitat.
O pacte progressista o repetició electoral. No hi ha més opcions, així són les coses, agradin o no agradin.
No hi ha cap més alternativa, deia Illa, és l'enèsima vegada que fa un cop de porta a l'abstenció socialista que necessita Junts per investigar-les Puigdemont. I no obstant això, Junts no resigna. Busca neutralitzar la investidura del candidat socialista amb un acord entre independentistes, és a dir, un pacte amb Esquerra i, eventualment, també amb la CUP, que assumi una majoria simple de més escons que els del PSC i els comuns. I a partir d'aquí, esperar un regal improbable dels socialistes o anar a noves eleccions. Albert Batet és el cap de files de Junts al Parlament.
L'aritmètica sorgida de les eleccions del 12 de maig fa impossible una majoria independentista per liderar el govern de la Generalitat de Catalunya. I vigilin i vagin en compte amb deslegitimar, perquè el senyor Collboni no va guanyar les eleccions. O el senyor Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions.
Doncs la sensació, Martí, és que com més es redobla la pressió Esquerra, més exigents es mostren els republicans.
Per això el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, advertia tant socialistes com Junts que no donin per fet els vots dels republicans.
Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.
El finançament singular que reclama Esquerra i que ja bateja sense eufemismes com un concert econòmic a la catalana i la negativa de sortida socialista a concedir-lo marcarà l'escenari cap a on s'adreci la política catalana als pròxims mesos.
I a Madrid, dia de ressaca la política estatal per l'acord ahir entre el PSOE i el PP per renovar el poder judicial. El govern espanyol ha tret pit al Congrés de l'Entesa davant d'una bancada popular que, tot i el pacte, ha mantingut el to dur contra Pedro Sánchez. Socialistes i PP han encarrilat el calendari a la cambra baixa per fer efectiu el desbloqueig a finals de juliol. Àlex Giralt Robert.
Sí, els de Sánchez i els de Feijóo ja han registrat al Congrés conjuntament la proposta de reforma de la judicatura espanyola. La primera votació del text serà ja la setmana que ve i quedarà definitivament aprovada, si res no canvia, el 23 de juliol. Aquest mateix dia es votarà també la llista de nous vocals del Consell General del Poder Judicial que escull el Congrés. I és que aquest ha estat el gran tema de la sessió de control d'aquest matí al govern espanyol. El líder del PP no ha afluixat en els seus retrets contra un president espanyol que avui ha deixat de banda Lito Més.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Y tercero, señoría, que se siente usted y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, Bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Qui també ha celebrat l'acord entre PSOE i PP ha estat el president interí de la cúpula judicial, Vicente Aguilarte, que diu que ara toca anar més enllà.
Era imprescindible. Yo creo que ahora hay que avanzar en cómo despolitizar la justicia plenamente.
El nou òrgan de govern dels jutges té, entre d'altres, el repte de designar un centenar de places vacants al sistema judicial, una quarta part de les quals al Tribunal Suprem.
A Catalunya hi ha quatre comarques on gairebé el 30% de la població són jubilats i el 65% d'aquests reben una pensió contributiva. Són el Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta i el Lluçanès. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Carme Montero.
L'IDESCAT també constata que el Solsonès és la comarca on l'any passat hi va haver l'increment més important de pensionistes, prop d'un 12%. Això s'explica perquè es van incorporar a la comarca les poblacions de Biosca i Torà. Al darrere se situen el Moianès, l'Aran i el Baix Penedès, amb un augment al voltant del 2%. I a l'altra banda, les comarques on hi ha menys pensionistes són la Cerdanya, l'Aran, l'Alt Empordà i el Gironès, al voltant del 16% de la població.
Hem parlat de comarques. Si ens miréssim a municipis més grans de 20.000 habitants, quines dades hi trobaríem?
Doncs mira, destaquem les tres ciutats mitjanes on hi ha més ciutadans que cobren una pensió. Un de cada quatre són Esplugues de Llobregat, Igualada i Manresa. I les ciutats amb menys pensionistes són Salou, Salt, Sant Cugat, Vilaseca i Lloret de Mar, amb poc més del 10%.
Són dades que ens han cridat l'atenció, dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i ara podem saludar el seu director, que és el Xavier Quadres. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ens ha cridat l'atenció aquesta diferència entre algunes comarques. Què explica, per exemple, que el Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta o el Lluçanès tinguin gairebé el 30% de la població que sigui pensionista?
Bé, bueno, això és bàsicament una qüestió que té la seva raó en la demografia. És a dir, són les comarques més envellides, i, per tant, que en el fons també té una causa econòmica, no? També són les, en molts casos, són comarques que són econòmicament menys dinàmiques, i, per tant, són llocs on, doncs, hi ha hagut emigració cap a altres llocs, hi ha menys migracions cap a aquestes comarques, i, per tant, bàsicament, en gran part, és un resultat de les dinàmiques demogràfiques que tenen explicacions, doncs, també amb causes econòmiques i socials.
Clar, això voldria dir que, per exemple, la població activa o en edat de treballar d'aquests llocs hauria buscat feina en altres comarques?
Sí, això és, pot ser una de les explicacions, exactament. És a dir, la gent jove, per exemple, doncs, bueno, el teixit industrial d'algunes d'aquestes comarques, per exemple, doncs era molt més potent fa uns anys que no en aquest moment, i per tant, doncs, això també té conseqüències en relació, doncs, als moviments de població.
Molt bé, si anem a l'altre extrem, per exemple, la Cerdanya, l'Aran, l'Alt Empordà, el Gironès, que dèiem aquest 16% de població que és pensionista, què explica aquesta dada tan baixa en aquests llocs?
En aquests llocs, clar, són comarques que tenen una dinàmica econòmica diferent. En aquest cas, per exemple, doncs, aquestes comarques tenen un sector turístic i de la construcció més potent, tenen una dinàmica econòmica, doncs, segurament molt diferent, i per tant això també una mica el que explica és que hi hagi aquest major nombre de persones joves, que vol dir, doncs, que la proporció de gent gran i de pensionistes, les dues coses normalment van associades, doncs sigui menor.
Molt bé, doncs aquestes eren les principals qüestions que li volíem plantejar. Senyor Xavier Quadres, director de l'IDESCAT, moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
La majoria dels pensionistes, suposo, i per sort, que ja tenen resolt el tema de l'habitatge, perquè si no la cosa s'està posant molt difícil. El districte més car de tot Espanya per llogar una habitació està situat a Barcelona. Es tracta de Ciutat Vella, on llogar una habitació en un pis compartit val 625 euros al mes, segons un estudi del portal Idealista,
i que per mi aquestes xifres, i per molta gent, són gairebé les que diríem que és llogar un pis, 625 euros al mes de mitjana per una habitació. Carme, Barcelona col·loca 3 districtes al top 3.
Sí, sí, el top 3 d'aquest llistat, efectivament, després de Ciutat Vella, que inclou la Barceloneta, i el districte madrileny de Chamberí, amb 612 euros, i en tercer lloc, un altre districte barceloní, Sarrià-Sant Gervasi, amb 605 euros de mitjana per habitació. Per contra, l'habitació més barata, a la capital catalana, la trobem a Nou Barris. En els últims anys s'ha constatat un canvi del perfil del llogater, segons el responsable d'Idealista a Catalunya, Eduard Vilaplana.
Ja no és el clàssic jove estudiant que lloga una habitació per l'estança durant el seu curs, sinó que s'ha diversificat i hi ha tot tipus de perfil. Hi ha gent soltera, o que s'acaba de separar, o gent d'edat més avançada. De fet, l'edat respecte a fa 3 anys ha passat d'una mitjana de 27 anys a 32 anys.
Una altra dada que destaca aquest estudi és que la meitat dels pisos compartits estan a Madrid, el 20% a Barcelona i el 10% a València.
Molt bé, doncs és un dels símptomes dels temps que estem vivint. Moltíssimes gràcies, Carme.
Bona nit.
Ara que parlàvem de comarques, ens traslladem al sud del Segrià perquè hi ha un front comú de 7 alcaldes que asseguren que estan desbordats per l'arribada a la zona de milers de persones que busquen feina a la campanya de la fruita. Reclamen més vigilància policial, però també que reforcin els serveis mèdics i la gestió dels residus. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Aquests municipis sumen uns 20.000 habitants que es dupliquen durant els mesos de la campanya. Sentim l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, i el de Torres de Segre, Àxel Corcó.
Necessitem mà d'obra, doncs necessitem més metges, necessitem més dispositius policials.
Aquestes problemàtiques d'higiene i de salut pública generen malestar en la població, que acaben generant problemes de racisme, de xenofòbia entre els nostres pobles, que des dels ajuntaments hem de tenir la responsabilitat d'evitar, i no tenim prou força per evitar-ho.
Exigeixen, a més, que es convoqui una junta de seguretat específica per al Baix Segre. La majoria de temporers treballen, però també n'hi ha que dormen al ras, a l'espera d'una feina que difícilment arribarà si no tenen papers. Per això, una de les demandes que fan a l'Estat és que concedeixi llicències temporals per treballar a les campanyes agràries.
Catalunya nit.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Hem obert l'informatiu explicant aquest intent de cop d'estat que hi ha ara mateix en marxa a Bolívia. Si tenim més novetats, les explicarem. De moment, canviem de qüestió. Després que Educació eliminés les lectures obligatòries a la selectivitat, avui el departament ha fet arribar als instituts de Catalunya una llista de més de 100 llibres per treballar a les assignatures comunes de català i castellà del batxillerat. És el que li havien demanat col·lectius com Docents Cat, que agrupa professors de llengua i literatura catalana. La plataforma considera, però, que la llista continua sent poc concreta i demana que el departament la refaci. Maria Costa.
El departament ja va deixar clar que la selectivitat de l'any que ve no hi haurà preguntes concretes sobre aquestes lectures, però Docents Cat demanava, entre d'altres col·lectius, que Educació enviés una orientació de com s'havia d'abordar la lectura al batxillerat i amb quins títols. I dit i fet, segons les instruccions de la Conselleria, els alumnes hauran de llegir com a mínim 2 obres senceres cada curs, 4 durant tot el batxillerat, i cada centre les escollirà d'entre un centenar de títols del patrimoni literari. La portaveu de Docents Cat, Gemma Gómez, creu que amb aquesta llista no n'hi ha prou.
Clar, aquí ens estem discutint per 2 tristes lectures, com si tota la literatura catalana es reduís a 2 obres. Vull dir, són engrunes. Pensem que hi ha d'haver 30-40 títols, però que pugui haver-hi una representació comuna, que totes les generacions doncs sàpiguen qui són els màxims representants de la literatura.
A primer de batxillerat es llegiran obres des de l'edat mitjana fins a l'últim quart del segle XIX i a segon, des d'aquest últim punt, fins al segle XXI.
Ens sembla que posa massa pes en la literatura més anterior i de literatura actual no hi ha absolutament cap autor. No hi ha Quim Monzó, no hi ha Irene Solà. La literatura actual probablement és el millor període de la literatura catalana. aleshores ens sembla pobre.
El col·lectiu demana al departament que es compti amb les universitats i els mateixos docents per dissenyar la llista i confia que la refarà.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Julian Assange ha estat rebut així a l'aeroport de Canberra, Austràlia, on ha arribat lliure després de 12 anys tancat al Regne Unit. El fundador de Wikileaks ha quedat en llibertat després de formalitzar el pacte amb la justícia nord-americana, on reconeix un delicte de divulgació de secrets. Assange s'ha reunit amb la seva família i no ha volgut fer declaracions. La seva dona i també advocada, Stella Assange, ha demanat temps i privacitat.
Julian En Julian vol fer arribar l'agraïment més sincer a tothom. Ell volia ser aquí, però heu d'entendre per tot el que ha passat. Necessita temps, necessita recuperar-se, i això és un procés. Us demano, si us plau, que ens doneu espai, que ens doneu privacitat. To give us space, to give us privacy.
L'augment de la tensió entre Israel i la milícia xiita libanesa Hezbollah és cada vegada més evident, fins al punt que la comunitat internacional tem que un error de càlcul faci esclatar una guerra regional. La violència a la frontera entre els dos països arran de la guerra a Gaza l'octubre de l'any passat no s'atura i es considera que des del 2006 no havia arribat a un punt tan alt. Els atacs i contraatacs libanesos i israelians han fet ara uns 500 morts, la majoria al costat libanès. Fins a la frontera entre els dos països s'ha desplaçat la nostra corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Al nord d'Israel gairebé no s'hi veuen cotxes circulant i les poblacions són comunitats fantasma. Més de 60.000 persones n'han estat evacuades. L'exèrcit israel ja ho té tot a punt per entrar, si cal, en una guerra oberta contra Hezbollah, un enfrontament que seria probablement el més devastador de tots els que han tingut fins ara. Gideon Harari, militar retirat, fa 25 anys que viu en aquesta zona, des d'on va treballar per la intel·ligència israeliana.
Si hay una guerra, posiblemente, digamos, 80% que Irán entra también. Y si Irán entra, también los Estados Unidos. Y ahí no se sabe dónde se va a terminar.
S'estima que Hezbollah pot arribar a tenir fins a 200.000 coets i míssils, un arsenal molt superior al de Hamas. Entre els pocs residents que trobem, crítiques al govern per no haver actuat amb més fermesa contra la milícia libanesa. És el cas del Sergio, propietari d'un restaurant.
Probablemente no queda más que salir a la guerra acá, no con pactos ni con firmas, no queda alternativa.
Aquí plana la sensació que la guerra és inevitable.
Doncs en aquella zona hi té un paper molt rellevant també l'Iran, que celebra divendres eleccions presidencials. El líder suprem, l'ayatollah Ali Khamenei, ha fet una crida a la participació tenint en compte que les legislatives del març l'abstenció va ser molt alta. Només hi ha 6 aspirants presidencials. Els guardians de la revolució van barrar el pas al 90% dels candidats. Anem a Teheran. Allà hi ha els nostres enviats especials, el Xavier Cussó i el Quim Olivares, que han assistit al míting del candidat conservador favorit als comicis del dia 28. Quim, bona nit.
Hola, bona nit. Mohammad Ghalifaf, de 62 anys, excomandant de la poderosa Guàrdia Revolucionària, ha tancat la campanya electoral en un míting en un pavelló del centre de Teheran. Sota una calor sufocant, Ghalifaf, un dels candidats conservadors més ben situat per emportar-se la victòria, ha reivindicat el llegat del president Raisi, mort en un accident d'helicòpter el mes passat. Sentim Ghalifaf.
Seguirem el camí del màrtir Ayatollah Raisi i acabarem el projecte i la feina que no va poder acabar. Acabarem el seu projecte i la seva feina.
Entre el públic, la majoria d'assistents era gent propera al règim, com ara alguns clergues. Homes a una banda, dones en una altra. Entre les assistents femenines, aquesta dona que brandava una pancarta de Ghalifaf.
Tenim 4 candidats revolucionaris i si 2 d'ells abandonen a favor del senyor Khalili i del senyor Ghalifaf,
Els votarem els dos.
Ja ha passat en altres eleccions presidencials que alguns candidats poden decidir abandonar la cursa electoral i recomanar vot pel candidat que té més opcions. De fet, l'establishment té por que l'únic candidat reformista, Massoud Pezeshkian, pugui arribar a guanyar. Potser per això aquest dimecres li han prohibit el darrer míting de campanya.
Doncs després de l'Iran hi haurà eleccions al Regne Unit. I ara mateix aquest és el son directe que ens arriba de la BBC. Tenim en marxa l'últim debat entre el primer ministre britànic, el conservador Rishi Sunak, i el líder laborista Keir Starmer de cara a les eleccions de dijous que ve. Un debat a l'ofensiva en què les acusacions sobre els escàndols per les apostes relacionades amb la convocatòria electoral han estat pujades de to. I seguint-ho, hi tenim ara mateix la Colla Ballester des de Londres. Bona nit, Colla.
Hola, bona nit, Manel.
Com estan en això?
Mira, som al minut final del debat. Ara acaba de parlar el primer ministre Rishi Sunak, conservador, i és l'últim minut final de Keir Starmer, que és el líder dels laboristes. Com ha anat? Et podria dir que és el debat dels crits, perquè hi ha hagut crits de protesta al carrer, en una protesta a pro-Palestina, però eren tan forts que durant més de mitja hora s'han sentit de fons durant tot el debat. Fins i tot la moderadora de la BBC ha hagut d'explicar que això forma part de la democràcia, però s'han sentit moltíssims. Ara Starmer a camp. Si pugeu al so, podem sentir les últimes paraules.
On July the 4th, vote change, vote Labour.
Voteu canvi, voteu laboristes. Aquest és l'eslògan dels laboristes que volen treure 14 anys de governs conservadors. Doncs bé, deia que era el debat dels crits, no només pels crits que s'han sentit de la protesta pro-Palestina, sinó també pels crits del primer ministre Rishi Sunak, que avui ha tallat diverses vegades Starmer, moltes vegades, ha aixecat més la veu, ha atacat Starmer en gairebé totes les respostes, conscient que o passa l'atac o no tenen res a fer, que realment guanyarà laboristes, però ell sap que ha d'intentar a retallar diferències, i sempre li ha respost i sempre li ha retret, encara que fos dialècticament més incisiu, però ho fes sense raó, perquè, per exemple, ha retret als laboristes les polítiques que ells han fracassat clarament, com l'arribada de vaixells d'immigració sense papers. Per tant, doncs, un nou debat que s'acaba, que ha començat amb l'escàndol de les apostes de polítics, perquè aquí, els últims dies, s'està investigant com diversos polítics conservadors i un de laborista van apostar, perquè aquí les apostes són molt populars, ells van apostar per la data de les eleccions. Evidentment, algun d'ells sabia quina data seria. Hi ha diverses investigacions en marxa. Per tant, doncs, aquest ha estat l'últim debat entre els dos candidats principals, a més per la BBC, i amb els ciutadans com a protagonistes una altra vegada. Les preguntes les han fet els ciutadans, escollits per una empresa externa. Hi havia partidaris dels dos partits i també indecisos, perquè aquí el nombre d'indecisos és encara ara molt alt.
Doncs intercanvi d'idees, debats, encara que sigui amb crits, i després eleccions. Aquesta és la manera d'escollir lideratges. Moltes gràcies, Colla Ballester, per explicar-nos-ho.
A vosaltres, bona nit.
I tot això contrasta amb el que està passant a Bolívia.
I com la història lo demanda, convoquemos a todas las organizaciones sociales y sindicales del país, a todas las y los trabajadores de Bolivia.
És el so en directe que ens arriba de Bolivision, on podem veure un representant dels treballadors de la central obrera boliviana condemnant el que està passant. De fet, arriben condemnes des de molts punts del planeta. L'últim a fer-ho, per exemple, ha estat el secretari d'Estat nord-americà, que acaba de pronunciar-se, però veiem que ho ha fet, per exemple, també des de la Unió Europea. L'encara l'alt representant, en Josep Borrell, hi ha condemnes des de diversos punts, des d'Honduras, diversos líders que van condemnant el que sembla que és un intent de cop d'estat a Bolívia. Militars fortament armats, amb tanquetes i blindats, han ocupat la plaça Murillo de La Paz, on està la seu de la presidència i on està el cap de govern, Luis Arce, amb el seu executiu. El comandant general, Juan José Zúñiga, que va ser destituït del càrrec ahir, encapçala els sublevats i ha demanat al seu torn la destitució del govern.
Va haver un nuevo gabinete. ¿Usted está
diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general?
Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, nuestro Estado, siendo los que les dan la gana.
És el mateix militar dient que amb un so molt deficient, però podíem entendre'l dient que era l'hora, segons ell, de canviar els ministres, encara que fos per la força. Segons algunes fonts presents prop del Palau de Govern, el president Luis Arce hauria rebut el comandant general Zúñiga, a qui sentíem ara mateix, per abordar la situació i, per tant, intercanviar posicions. Recordem que és del mateix partit que l'expresident Evo Morales, que també ha alertat que s'estava produint un intent de cop d'estat d'alçament militar. Podem tornar a escoltar què és el que està retransmetent ara mateix la televisió boliviana.
Bloqueo de caminos, no permitiremos que las fuerzas armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo, decía Evo Morales. Pero ¿qué más? Denunciamos que un grupo de regimiento especial de Chañapata, Méndez Arcos, tomaron la Plaza Murillo con francotiradores. Esto pareciera indicar que prepararon con anticipación el golpe de Estado, pido al pueblo, con vocación de democracia, defender la patria de algunos grupos.
Bien, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo en el interior del país? A ver, vamos a ir con Álvaro Colque en Cochabamba.
Situació, per tant, de molta confusió, molt pendents del que està passant ara mateix a Bolívia, on sembla que hi ha en marxa un intent de cop d'estat militar. Fem una pausa i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Benvingut tothom a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, una terra banyada de festivals de música, teatre o dansa, en escenaris com jardins de somni, castells i jaciments arqueològics, amb el mar de fons i la braçada de les muntanyes. Entra a costabrava.org i descobreix tots els festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, pastanaga, col i espinacs. Tinc el meu plat humano equilibrat. Jo menjo amb ritme.
Les fruites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
D'aquí un mes ens farem un tip d'escoltar aquesta cançó. El 26 de juliol començaran els Jocs Olímpics de París, que com tots els Jocs té la seva cançó oficial, i en volem parlar amb algú que de Jocs Olímpics n'ha viscut 5 Jocs Olímpics. Jordi Sanz, excampió olímpic de waterpolo. No, excampió olímpic no, campió s'és tota la vida.
Ara ho has dit, eh? Jo no sí, ho dic sí. Mai, però sí que no. M'ho diu tothom. No, no, jo sempre dic, no, jo vaig ser campió olímpic. No, no, no s'és tota la vida campió olímpic.
Sí, sí, aquell campionat no te'l treu ningú.
Això és cert, bona tarda.
Bona tarda, 5 Jocs Olímpics. Aquest mes, que queden pocs jocs, com és per un esportista?
Doncs és molt maco per una banda, però per una altra és complicat perquè estàs amb una pressió i més depenent de les possibilitats que tens com a esportista o com a equip, en aquest cas, si parlem del waterpolo, que tenen moltes possibilitats, si juguen bé, de fer-ho molt bé i de fer medalles sense cap mena de dubte, tant a l'equip masculí com a l'equip femení, doncs es viu amb una certa alegria, perquè estàs treballant durant molt de temps per uns jocs, però amb una pressió important. La sort que tenen és que, jo sempre dic el mateix, que és a París, que no és a Barcelona, perquè ningú sap, només els que hem jugat uns Jocs Olímpics a casa nostra, a Barcelona, la pressió que és absolutament brutal.
O sigui que els francesos patiran més.
Sí, no hi ha cap mena de dubte. Mira, jo posaré un exemple que ens va passar a nosaltres, i a més, tots aquells francesos, i els aviso ara, que tinguin possibilitats, no dic que sigui segura, la medalla, 15 dies abans dels Jocs, i es feien les quinieles dins dels mitjans de comunicació, i el waterpolo era medalla segura a totes les quinieles, i el waterpolo mai a la història havia tingut una medalla. Per tant, aquí sí que ve una pressió important.
I a la final hi veu anar, i va passar això que expliquem tot seguit.
6 segons, continua la final olímpica a waterpolo. S'ha de posar la pilota en moviment. 5 segons i 3 dècimes. Itàlia 9, Espanya 8. Final olímpica, l'hora en joc. Atenció a la pilota cap a l'interior. El pal. 3, 2, 1... L'or per Itàlia.
És la narració de Santi Carreras per Catalunya Ràdio. La pilota al pal i s'escapa l'or.
El veig. La pilota al pal a 4 segons d'acabar la tercera pròrroga, la final més llarga de la història de l'olimpisme. No oblidem que després d'aquests Jocs Olímpics es van canviar les normatives perquè mai més hagués una final tan llarga. Aleshores, jo recordo que a la nit era la clausura dels Jocs. Vam anar a la Vila Olímpica, jo vaig agafar les maletes i me'n vaig anar cap a casa, sol. I allà és com comença el que li dic jo, la soledat de l'esportista. Després d'estar molt de temps amb els teus companys, que es converteixen en la teva família, viatjant, entrenant, jugant, rient, plorant, et quedes sol després d'un cop de martell al cap com aquell, i et passen milions de coses pel cap. És molt, molt, molt difícil de portar.
Tu psicològicament vas haver de fer tot un procés, no, suposo, després d'això?
Evidentment, jo crec que tots, perquè inclús alguns de nosaltres, una miqueta els més veterans, que no vells, però sí veterans, ens vam plantejar si teníem que seguir o no teníem que seguir a la selecció, no? Jo sempre dic que el dia següent torna a sortir el sol, però va trigar molt a sortir. De fet, et puc dir que jo el dia següent me'n vaig anar de vacances a Estats Units amb la meva dona, i sempre dic que jo no sé com no es va divorciar de mi, perquè el viatge que li vaig donar va ser tremendo. O sigui, ara, vista en perspectiva, és una de les coses que jo intento anar explicant a llocs que vaig, que faig conferències, a escoles, de dir, gaudiu molt del camí. Després, el guanyar o el perdre és una circumstància que poden passar moltes coses, però quan tu estàs en aquell moment no veus res més, no? Clar. Només veus a l'or, i sembla que la plata sigui un fracàs.
Clar, i fixa't que suposo que quan tu comences a fer esport, que comences de molt petit, o qualsevol esportista, el somni deu ser anar a uns Jocs Olímpics. Després, un cop hi ets i tens possibilitats de guanyar, doncs a veure si tinc una medalla, i quan jugues la final vols l'or. Però això que ara estem explicant com si fos una derrota és que és una plata olímpica, està molt bé.
Sí, ho has clavat. Si t'ho hagués hagut d'explicar jo, t'ho hagués explicat així. Jo sempre sóc dels que dic que com a esportista jo he aconseguit tots els meus somnis, perquè primer volia anar a uns Jocs Olímpics. Vaig anar als del 84 a Los Angeles. Allà vam quedar quarts. Per res, fem medalla, però vam fer diploma. I allà vaig veure la gent i vaig dir, ostres, t'imagines fer una medalla olímpica? I el 92 fem una medalla olímpica de plata, però la vam perdre. I allà vaig pensar, t'imagines fer una medalla d'or? I posats a somiar, fer l'últim gol. Doncs 4 anys després vam quedar campions olímpics i vaig fer l'últim gol de la final.
Però jo penso que el que ha sigut és molt més emotiu que dur. Jo penso que la felicitat que hem tingut tots ha sigut una cosa que, vamos, jo crec que al principi de l'Olimpiada, si ens ho haguéssim dit, no ens esperàvem. Vinga, doncs vaig aviam.
Mira.
Hombre, Fimeu. Fimeu. Hola, cariño.
Te'n recordes d'aquest moment?
No me'n recordava, però m'heu fotut ara, eh? Sí. M'heu fotut emocionar, eh?
El 96 sí. Atlanta, guanyeu l'or, i aquesta és la teva arribada a l'aeroport.
Sí, sí, la veritat és que no ho recordava, m'heu fet emocionar molt, perquè ara és una de les coses, no?, també que explico, que sempre m'havien preguntat quin és el millor moment de la teva vida, no? La medalla d'or olímpica, i ara dic, Jordi, quin és el teu millor moment de la teva vida? Doncs quan va néixer el meu fill. No en tinc cap mena de dubte. La medalla olímpica va ser molt important, però només era esport. Però el meu fill sí que és per tota la vida. Per tant, la veritat, gràcies, perquè m'ho emocionen molt.
Veus? Clar, abans explicàvem el cop dur d'esperar un or i no obtenir-lo. I després hi ha un altre cop dur, suposo, per un esportista, que no sé si t'hi preparen o si hi ha manera de preparar-s'hi, o si potser ara t'hi preparen millor que abans, que no ho sé, que és el moment de deixar l'esport de competició.
És difícil, és molt difícil, i a més jo pensava que ho havia fet molt bé. Fixa't que jo als 24 anys em va vindre un club a fitxar, el Club Esportiu Mediterrani, i me feien una oferta molt, 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 molt bona, i aleshores jo els hi vaig dir que sí, però amb una condició, que jo volia una feina i que jo volia que em paguessin uns estudis. Es van quedar sorpresos, perquè potser no és el més normal, no? I menys, estem parlant dels anys 80, i aleshores ho vam fer-ho, i ahir vaig començar a formar-me, i per tant jo pensava que ho havia fet molt bé. Per tant, quan jo vaig deixar-ho, vaig dir, escolta, ho has guanyat tot en el món de l'esport, tens una feina, estàs a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, tens experiència laboral, tens estudis, què més vols? Però no va ser així, no va ser així.
Què va passar?
Doncs la veritat és que jo no me n'adonava, i aleshores al cap d'uns anys, la gent més propera a mi em va venir i em va dir, Jordi, què et passa? I jo vaig dir, què em passa de què? Amb la meva jerga esportiva, no? Però què dius? Què em passa? No em passa res, deixa'm en pau, no?
Què et passa hòstia, tu, no?
Què vols? Que te pego leche, que te pego leche. Diu, no, Jordi, és que tu no ets el Jordi d'abans, tu no rius com abans, tu no ets aquell Jordi bromista que eres abans. Jo primer no m'ho vaig creure, però aleshores es fa un anàlisi de si mateix, i em vaig donar compte que era cert, que no, jo no era aquell Jordi que havia estat durant tota la vida, no? I això jo no tenia el per què. Vaig començar a buscar, parlar amb persones del món de la psicologia, etc, fins que vaig caure, per sort, amb una psicoanalista, que va ser molt dur, perquè jo sempre explico, perquè a més m'ho han explicat així, ho he viscut, o sigui, la psicologia va més en el món de l'aigua, seria que va més per sobre, neda, però el psicoanàlisis buceja, va més per dintre teu, no? I aleshores et treu coses que costen molt, a vegades, de digerir, no? I aleshores és quan te n'adones de dir, jo que em pensava que havia fet una transició absolutament fantàstica, resulta que m'he quedat enganxat amb una adrenalina, que és això, és el camí fins i tot, no només el guanyar, el perdre 14.000 persones en una piscina, els mitjans de comunicació, la gent que et coneix pel carrer, etc, etc, venen els déus de l'Olimpo, que dic jo, se t'emporten, estàs en una bombolla i tu no te n'adones, però aleshores, quan deixes de jugar, no et deixen a terra, et tiren. I aleshores cau sol, no? I quan cau sol, dius, i ara què faig aquí? I jo no gaudia absolutament de res. Per mi la vida era en blanc i negre.
Era una mena de depressió post-competició?
Jo depressió no li diria, perquè m'he anat assabentant de coses a nivell mèdic, i jo depressió, no, per lo que a mi m'han explicat, no en tenia, però sí que és veritat de que jo no era capaç de gaudir de les coses senzilles del dia a dia, no? D'aquelles vacances del migdia, d'aquell que fem els amics, de que et convidaven a una festa i jo me n'anava a una festa i feia com els nens petits que van de costat a costat i que van pensant, m'avorreixo, me'n vull anar, doncs jo era aquest, no? I aleshores, a través d'aquest treball amb aquesta persona, que ja no és la meva psicoanalista, sinó que per sort s'ha transformat en una amiga després, he pogut veure la realitat, i que la realitat és que hi ha moltes més coses que l'esport, i això és una miqueta el que intento transmetre ara.
No sé si tenim algun olímpic escoltar-nos ara, que d'aquí un mes estarà a París competint, però segur que hi ha moltes persones que ens escolten i que fan esport a molts nivells, amb competicions. A tu t'ha quedat algun consell que vagis repetint a la gent de la teva experiència?
Mira, jo a mi consells no m'agrada donar, però sí que m'agrada donar opinions, no? I aleshores jo els dic que a tots aquests que ens estan escoltant, que fan esport, ja sigui més professional o menys professional, que tinguin clara una cosa. Les medalles, jo, que sóc campió olímpic, sots campió olímpic, campió del món, sots campió del món, bla, 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 medalla d'oro de la Real... És igual, no farem el currículum.
Però quantes en tens, però, per resumir?
Moltes, és igual. Però totes aquestes medalles les tinc guardades en un calaix. I tot el que a mi em queda són aquestes experiències, aquest camí, que és el que jo dic, que quan em trobo amb algun company meu, no parlem de que si jo vaig fer l'últim gol, que si vam guanyar, que si vam perdre, no. Parlem de que aquell dia que feia fred, aquell bandarra et va vindre per darrere, abans de tirar-te l'aigua amb un cubell d'aigua freda i te'l va tirar pel cap, no? I aquell viatge que vam fer no sé on, que estàvem a 20 sota zero, tu que coneixes molt bé Rússia, doncs jo ja he estat a Moscou i escolta, el que portava bigoti, clac, se li trencava els pèls, però et queden aquestes coses, sí. I això és lo, crec que és lo maco de gaudir. Evidentment, tot l'altre és molt maco, però tot allò queda en un racó i lo que queda de veritat són les experiències.
D'aquí un mes comencen els Jocs Olímpics, tu mires el waterpolo?
Home, jo el miro i el pateixo, perquè a més ara lo fumut és de que pateixes, però jo sempre dic el mateix, i això ens passa a tots els esportistes, eh? Els esportistes, encara que no ho sembli, abans de la competició estem molt nerviosos, però quan xiula l'àrbit... s'ha acabat els nervis, ja pots desfogar-te, ja pots barallar-te esportivament amb els teus rivals, però quan no, estàs a fora, no? I encara que ja fa molts anys que ho he deixat, doncs sempre et surt aquella vena una miqueta d'entrenador que dius, ostres, jo hagués fet això, jo hagués fet l'altre i t'agradaria tirar-te l'aigua, però escolta, ara ja és el moment de que siguin els altres els que gaudeixin i jo gaudir-ho, però no en tinc cap mena de dubte, però no només el waterpolo, a mi m'agrada veure tots els esports, per tant, jo sóc d'aquells pesats de que és difícil, val més que tinguem dos televisions a casa, perquè si no és complicat.
Et falten hores allà, no?
Sí, total.
Molt bé, doncs que segueixis gaudint de l'esport, de la vida, i moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Por si usted no pudo escuchar el mensaje, nosotros se lo vamos a volver a mostrar. Esto decía hace instantes el presidente de nuestro país.
És un missatge de Luis Arce, el president de Bolívia, que ha adreçat a la nació. Recordem que hi ha un intent de cop d'estat en marxa al país i així és com s'ha adreçat als bolivians.
El país hoy está enfrentando un intento de golpe de estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano.
Això és el que ha dit Luis Arce en un missatge televisat que ha adreçat a la nació. Bolívia, que està rebent mostres de suport des de diversos punts del planeta, des de molts punts també de Llatinoamèrica, també des de la Unió Europea. En nom de Josep Borrell s'ha expressat
el seu rebuig a aquest intent de cop d'estat. Bolívia, aquest país en di de més de 10 milions d'habitants, sabem que hi ha molts bolivians també vivint a Catalunya, són milers, i per tant és una situació que està preocupant i que l'hem pogut explicar en directe.
Si pogués fer mascota i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat.
I de la convulsió de Bolívia a la pau que desprèn la música de Sílvia Pérez Cruz, l'encarregada d'inaugurar l'última temporada de Cesques a Desús al capdavant del festival, amb un espectacle que barreja música amb poesia i amistat i que està obrint ara mateix el Grec Barcelona. Marta Vives.
Bona nit, Manel. Doncs la nit ha caigut damunt l'escenari del Grec fa només uns minuts per abraçar aquest espectacle de Sílvia Pérez Cruz, on repassa la seva vida musical acompanyada de referents, mestres i amics. De moment, però, ha sortit amb el seu quartet de corda, on ha cantat aquest Si pogués fer-me escata per començar el concert. Sílvia Pérez Cruz és una veterana del Festival Grec, on ja hi ha actuat 9 vegades. Ha explicat que ara està en una mena de renaixement i per això aquesta proposta pren tot el sentit del món. A partir del seu disc Tota la vida un dia n'ha volgut fer un muntatge on el porta a la seva màxima potència. Una proposta molt teatral, ha dit, dividida amb les 5 parts que també són les de la vida, la infantesa, la joventut, la maduresa i la bellesa. I també per recordar les connexions de Barcelona amb el món d'on ella se'n sent pont. I per això l'acompanyaran aquesta nit músics com Pepe Avichuela, Natalia Lafourcade, Salvador Sobral o Juan Quintero. I un cor del solstici que de moment encara no ha sortit, format de prop de 40 persones on hi ha noms com els de Gemma Humet, Rita Payés, Guillem Roma, Ferran Savall o Carme Canela. Continuem aquesta celebració d'amistat amb Sílvia Pérez Cruz en estat de gràcia, just a l'arrencada de la nit que es preveu llarga i emocionant, principi i final d'un cercle infinit com aquesta nit. You and me in there, summer heat, summer heat. Shadow you through the speakers, dancing in the creek. I never wanna leave, never wanna leave.
Sí, sé llegir bé les senyals que ens envia Gemma Puig. Entenc que demà ens fregirem, però li preguntem. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, demà farà més calor, eh? Tenim aquesta cançó de Kid G que es diu Summer Heat. Doncs sí, demà més calor. Si avui hem arribat als 36, demà cap a Ponent podríem tocar els 38. I moltes comarques entre els 30 i els 35 graus.
Déu-n'hi-do.
A la costa menys, però amb això fogó. I per tant, sí, demà tindrem un dia d'estiu a estiu, amb temperatures altes. Hi pot haver alguna nuvolada, algun ruixat puntual. Tornarem a tenir aquesta entrada de pols sahariana, tant dijous com divendres. I per tant, també tindrem aquest cel més terrós i aquest ambient doncs, una miqueta més carregat.
Molt bé, doncs qui li calguin els refugis climàtics, que els tingui ben localitzats. I qui li agradi la calor, doncs a gaudir-la. Moltíssimes gràcies, Gemma Puig. Fins demà.
Bona nit.
In my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that.
Aquesta setmana ens condueix a la sortida de Tallest Man on Earth amb Love is All, l'amor ho és tot. I aquest missatge n'hi afegeix un altre, la persona a qui li cedim avui l'última paraula. Demà t'estarem esperant aquí, a les 10 del vespre, amb les notícies tan ben pensades com puguem.
Hola, sóc la Lídia Pujol. Acaba de sortir el meu darrer disc, que celebra 20 anys de trajectòria. És un premi que m'ha atorgat l'Espai Ter, de Torroella de Montgrí. I amb ell vull posar al seu lloc allò que veritablement dona valor a la vida. I passa per posar en valor la vulnerabilitat, la misèria, els conflictes que
que en treballar-los i travessar-los ens possibiliten la flor i el fruit que després compartim. Són 15 missatges servits amb els millors músics d'aquest país i que ens conviden a tots a desemmascarar la mentida que ens envolta i que redueix les nostres vides a la competitivitat i la confrontació amb aquell que és diferent. És massa estúpid. Una abraçada molt gran i moltes gràcies. Babel, dels fems i les flors.